Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Starlink uses the world's most advanced satellite technology to deliver high-speed, low-latency internet all over the world. Traditional satellite internet services.
En aquest vídeo que sentiu en anglès, diu Starlink fa servir la tecnologia de satèl·lits més avançada a escala mundial per aconseguir internet d'alta velocitat i de baixa latència arreu del món. És un vídeo promocional de Starlink, la marca comercial d'una xarxa de satèl·lits de comunicació operada per l'empresa aeroespacial SpaceX, propietat de l'empresari Elon Musk. Fa propaganda dels seus satèl·lits que envia sovint a orbitar al voltant de la Terra.
Soc el Joan Anton Català, soc astrofísic, químic quàntic, divulgador científic, col·laborador de Catalunya Ràdio, al suplement.
T'escolto els dimecres al matí.
Moltes gràcies.
I on som? A veure, expliquem on som.
Som a Sabadell, a casa dels amics de l'agrupació astronòmica de Sabadell. Doncs els hi vàrem demanar amb ells, perquè ells tenen una seu molt bonica, que és aquesta on ens han acollit avui, a més situada en un turonet i en un parc a Sabadell, i ens han acollit perfectament aquí perquè puguem estar avui en aquesta entrevista.
Avui està núvol, abans d'entrar aquí ho hem vist, no serà un bon dia, per tant, per veure
no,
els satèl·lits.
Contra no? Això no hi podem lluitar.
Això no es pot fer res, eh?
No.
Però es pot veure un dia, diríem, si fos clar, avui ho veuríem.
Sí, avui estava previst un pas d'aquests satèl·lits Starlink quan els enlairen amb grups, normalment de fins a 60 satèl·lits de cop, i durant uns dies després de l'enlairament aquests satèl·lits romanen molt junts en òrbita baixa, que després es distribueix. Després queden totalment distribuïts al voltant de la Terra, però durant uns quants dies van tots junts, i són aquestes fileres que de tant en tant hi ha gent normal que va pel carrer i diu, i també hi ha una fotografia, no?, del mòbil, i diu, oh, he vist una cosa espectacular, que deu ser. I són aquestes fileres de Starlink que s'han enlairat fa uns quants dies.
I llavors quan els veus, dius que és com una mena de trenet,
sí,
però no xoquen entre ells, entenc?
No, van perfectament alineats i van separats, i després, al cap d'uns dies, superen, porten uns sistemes que poden modificar la seva òrbita, i els superen perquè cadascú es distribueixi. Llavors sí que se separen completament i van a petar en òrbites que estan predefinides. D'aquesta manera, el que vol SpaceX és amb milers de satèl·lits poder donar una cobertura molt, molt important arreu del món perquè es puguin tenir serveis d'internet de banda ampla.
Ai, no xoquen mai.
Bé, no xoquen mai. Tenim un problema a l'òrbita baixa de la Terra, que és que no tenim un organisme a nivell planetari que ho reguli, de manera que cada país és responsable d'atorgar les llicències. Així, doncs el regulador americà li ha otorgat a Elon Musk el permís per enlairar-ne 10.500 en una primera fase i fins a 35.000 en una segona fase. Què passa? Que tot i que l'òrbita baixa de la Terra comença a estar congestionada, la probabilitat de xoc és petita, però existeix. Ja hem tingut xocs no voluntaris, involuntaris, accidents de satèl·lits que el que provoquen és ferralla espacial, el que provoquen és quantitat de material petitó totalment descontrolat i que ocupa part d'aquesta òrbita baixa, però sobretot representa un perill per nous satèl·lits i fins i tot també per tripulacions. L'Estació Espacial Internacional ha hagut de maniobrar més d'un cop per evitar un tros de ferralla. De manera que tenim una tendència a anar posant cada cop més satèl·lits en òrbita baixa de la Terra per proveir-nos de més serveis, això està bé, però ens falta una regulació única a nivell planetari que pugui una mica controlar tot això, que és una primera qüestió. I la segona és, i què hi estem posant amb aquests satèl·lits? És a dir, qui se'n preocupa del qui hi ha dins? I aquí entrem en una altra qüestió que és molt preocupant, militarització de l'espai i altres coses, perquè així com les Nacions Unides poden enviar una comissió d'experts, no sé, o qualsevol país a inspeccionar una hipotètica indústria d'enriquiment de plutoni, qui enviarà algú a l'espai a obrir un satèl·lit? Escolti'm, obrim això a veure què té vostè dins. Això no ho podem fer. I ja toca que comencem a pensar quin ús li volem donar en aquesta òrbita de la Terra, que està molt bé, però comencem a regular-la de manera única.
Clar, perquè ara deies, Elon Musk ha hagut de trucar a la porta de l'administració nord-americana, però clar, la Xina pot enviar els seus, no?
Ho està fent.
Ho està fent, de fet, Rússia els seus, probablement.
I els europeus, sí, cada país té el seu regulador. És cert que a nivell internacional, planetari, diríem, hi ha un únic regulador pel que són les llicències de ràdio. Com que els gens que tu envies a l'espai s'han de poder comunicar amb les estacions per proveir els serveis que siguin, les radiofreqüències sí estan regulades, però l'òrbita no, l'òrbita ningú l'està regulant, per tant, ni tampoc l'ús que tu en fas d'aquesta òrbita. Aquells països que vulguin ser més responsables amb el medi ambient, amb la no militarització, amb l'ús sostenible de l'espai, posaran unes regulacions que desmotivaran la inversió privada. De manera que la inversió privada se n'anirà als països aquells que tinguin regulacions més laxes, pagaran impostos allà, posant els headquarters allà. Aquells que vulguin ser més responsables estan com penalitzant el creixement de la seva indústria aeroespacial.
Mm-hmm. Clar, i si parlem des del punt de vista astrofísic, clar, si dius que n'han enviat, quina quantitat has dit abans?
Tenen llicència per 10.500 en una primera fase, 35.000 en una segona.
35.000, clar. Per vosaltres, que observeu a l'espai, això no us molestarà?
Absolutament, ja ho està fent. De fet, hi ha equips de treball entre la Unió Astronòmica Internacional i els enginyers de SpaceX, i t'haig de dir que sembla que la posició de SpaceX és molt positiva vers aquest problema, vull dir, no. I s'han fet equips de treball que han arribat a decidir modificacions dels satèl·lits Starlink per minimitzar l'impacte visual. Recordem que els satèl·lits Starlink no porten un llum a fora, no porten un focus, no té cap utilitat això. Els veiem perquè reflecteixen la llum del sol a la seva estructura, de manera que la seva estructura també pots treballar-hi perquè es reflecteixi menys llum, i aquests esforços s'han fet, i de fet s'ha baixat bastant l'impacte individual dels satèl·lits, però com que estem enlairant tants i tants, això està malmetent observacions astronòmiques professionals. En la tendència que anem, això s'està convertint en un problema.
I tenen fugues? És a dir, deixen anar algun líquid, alguna
cosa? No hi ha fugues, no hi ha fugues. A més, l'òrbita baixa de la Terra és molt exigent des del punt de vista que, tot i que abans et deia és fora de l'atmosfera, hi ha algunes molècules d'aire, poquetes però n'hi ha, de manera que es produeix una fricció, i les òrbites baixes de la Terra són inestables. Vol dir que al cap del temps, dels anys, van decaient, van baixant, i si tu no hi fas res per tornar a pujar aquella òrbita, aquell giny acabarà reentrant a l'atmosfera i es cremarà, s'incinerarà completament. Això és el que els hi passa als Starlink. Els Starlink són equips que tenen una vida, ara no recordo si de 10 o 15 anys, la que sigui, però és una vida calculada, i automàticament el que faran és això, per fricció, baixen d'òrbita, ara es mantenen, però quan hi ha o la tecnologia estigui obsoleta, o ja considerin que aquell giny ja ha fet l'ús, es deixen de caure, es cremen, no deixen residus sòlids, però sí gasosos. Per exemple, òxids d'alumini, òxids metàl·lics, que queden a l'atmosfera i que no ens agrada gaire.
Tens por que aquest element, que en principi és d'ús civil, perquè tots tinguem accés a internet arreu del món, acabi convertint-se això en una arma militar?
Sí, penso que és un perill real. Crec, i espero equivocar-me, que necessitarem un accident greu a l'espai per adonar-nos que és necessari regular la militarització de l'òrbita baixa de la Terra, perquè les lleis internacionals que tenim no prohibeixen aquesta militarització. També una paradoxa, tenim unes lleis que venen de l'any 67, abans que anéssim a la Lluna, que prohibeixen posar armes als cossos celestes. Per exemple, ningú no pot posar armes a Mart, a la Lluna o a un asteroide, però no diuen res de les òrbites. Ja avui tenim mecanismes d'atac a satèl·lits que estan en òrbita, els han provat els Estats Units, la Xina, Rússia, l'Índia. S'han provat mecanismes de que un satèl·lit en un braç articulat canviï, capturi un altre satèl·lit i el tregui de la seva òrbita. Això vol dir perjudicant els serveis que aquell satèl·lit dona. Imaginem-nos el que seria, no sé, malmetre els serveis GPS, com paralitzes l'economia. És cert que el GPS no està en òrbita baixa, està en òrbita alta, però és igual, tindrem cada cop més serveis que formaran part de la nostra vida quotidiana basats a l'espai. Ara és el moment per fer-ho, perquè justament estem començant, encara no hem malmès gaire a l'espai, perquè fa molt poquet que l'explorem. Seria el moment de seure'ns a la taula i pactar la no militarització també de l'òrbita de la Terra.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies. Anem a veure si encara si hem marxat els núvols i ho podem...
Molt bé, a veure si tenim sort.
I si tenim sort.
Perfecte.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
He sortit fora de la seu de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i continua ben núvol, i a més aquí al Vallès sempre hi fa més fred que prop del mar. Ja està clar que avui no veuré el trenet de satèl·lits. A més, ja és tard, i demà vull anar al campus de la UPC de Terrassa per trobar-me amb un investigador en exploració espacial. Vull saber si és complicat enviar un satèl·lit a l'òrbita de la Terra.
Doncs soc el Miquel Sureda, soc professor investigador a la UPC, al campus de Terrassa, i també em dedico a fer divulgació científica molt centrada en temes d'espai i d'exploració espacial. Estem a l'Escola d'Enginyeria Aeroespacial d'aquí de Terrassa, i dintre d'aquesta escola tenim una sala que és l'Space Lab, que serveix per fer diferents projectes. Tenim una estació de seguiment de satèl·lits, tenim uns sistemes per replicar el camp gravitatori terrestre per fer uns experiments, i és un petit laboratori totalment vinculat amb els temes d'espai.
Uh-huh. A veure, enviar un satèl·lit a l'òrbita de la Terra és molt complicat tècnicament o és fàcil?
En realitat és complicat. Sortir de la Terra és una de les fases més complicades de qualsevol missió espacial. Bàsicament perquè es necessiten coets.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Els coets són bàsicament explosius molt, molt, molt controlats, que el que genera és una reacció química molt, molt energètica, i en lloc de convertir-se en una bomba i explotar, el que fa és que tota aquesta energia es canalitzi a través d'uns gasos que surten i impulsin, la nau, el satèl·lit o els astronautes cap amunt. Es devença aquesta atracció gravitatòria que et tira cap a baix per posar-te en l'òrbita, però, a més, mentre estàs ascendint, i ho has de fer a gran velocitat perquè has d'arribar a l'òrbita amb una velocitat adequada per quedar-te donant voltes al voltant de la Terra, doncs mentre estàs ascendint a aquesta gran velocitat, la fricció amb l'atmosfera, la que en diem la resistència aerodinàmica, et frena molt.
Imaginem-nos que ja hem llançat el coet, ja ha sortit de l'atmosfera, però volem que faci el satèl·lit òrbita al voltant de la Terra. Per mantenir que faci aquesta òrbita, com es fa això?
Això en realitat, des del punt de vista físic, és molt senzill, des del punt de vista tecnològic, que és el que estàvem parlant ara, no és tan senzill. Des del punt de vista físic, simplement per posar un satèl·lit o qualsevol cosa en òrbita, l'has de posar a l'alçada que tu vulguis amb una velocitat concreta.
Però no pot ser que surti d'aquesta òrbita? És a dir, que
no, perquè l'atracció gravitatòria fa... No? En realitat, les coses que estan donant voltes al voltant de la Terra, els satèl·lits estan caient cap a la Terra per culpa de la gravetat, però com que tenen una velocitat adequada cap endavant, mentre es van caient, acaben al final donant voltes al voltant de la Terra.
Això era el tema físic, has dit, em sembla, no? I ara el tema tecnològic... Per
el tema tecnològic és que aquestes velocitats són molt grans, les velocitats a les que tu has de posar aquest satèl·lit perquè es quedi orbitant són velocitats molt grans, per tant, això afegeix una nova complexitat en el teu llançador.
Parlem de quina mena de satèl·lits hi ha. Clar, a mi em ve el cap amb satèl·lits meteorològics, el GPS, no? Satèl·lits espies també. Quina mena de satèl·lits trobem?
Mira, per explicar el tipus de satèl·lits que tenim, va bé pensar en el tipus d'òrbites que hi ha. Més o menys al voltant dels 400 fins als 1.000, 2.000, 3.000 quilòmetres tenim el que en diem l'òrbita baixa. Ideals per fer observació de la Terra, ja sigui per fer ciència, ja sigui satèl·lits militars que el que volen, diguem, és espiar el que estan fent altres països, o satèl·lits d'observació meteorològica, per exemple. Ara mateix s'estan començant a implementar constel·lacions de satèl·lits de comunicacions. En òrbites una mica més altes, diguem mitjanes, tenim els satèl·lits de geolocalització. I bastant més amunt hi ha una òrbita també molt important que es diu geoestacionària, que és una òrbita que té la característica de que els satèl·lits donen una volta a la Terra exactament en un dia, i com que la Terra també dona una volta al seu eix exactament en un dia, per tant, sempre estan a sobre del mateix punt. Però aquestes òrbites tan elevades, a 36.000 quilòmetres d'alçada, tenen un problema, tenen diversos, però sobretot el més gran és que hi ha una gran latència. O sigui, la velocitat que triga la senyal en arribar fins al satèl·lit i tornar a baixar és molt gran. Com que l'internet cada vegada necessita velocitats més grans, el que ens trobem és que aquestes latències que antigament funcionaven perfectament, doncs ara són un problema. De manera que si tu baixes aquest satèl·lit, en lloc d'estar a 36.000 quilòmetres, els baixes a 500 quilòmetres només, la diferència és brutal, la latència es redueix moltíssim.
Llavors, quins inconvenients tenen aquests satèl·lits que estan més a prop de la Terra? Tenen alguns inconvenients o no?
El principal inconvenient d'estar a l'òrbita baixa és que necessites molts més. Com més a prop estàs, menys quantitat de terra veus, perquè ho entenguem, no? Tu agafes una càmera de fotos i et poses davant d'una paret, et poses a un metre de la paret, doncs faràs una foto d'un tros de paret. Si et poses a 10 metres de la paret, faràs una foto, amb el mateix objectiu, sense canviar res, faràs una foto d'una part molt més àmplia de la paret. Si tu vols fer fotos, si tu vols realment veure detalls de la superfície terrestre, baixar a l'òrbita baixa està molt bé, però clar, si tu vols cobrir tota la superfície terrestre, en aquest cas amb un servei de comunicacions, en necessites moltíssims. El que vol fer Starlink és donar cobertura d'internet de banda ampla i d'alta velocitat a tota la superfície terrestre, a tot arreu, inclús als llocs més remots. Doncs resulta que per complir-ho estem parlant ja no per tant de constel·lacions de satèl·lits, sinó de megaconstel·lacions. El que succeeix amb aquestes constel·lacions és que com que aquests satèl·lits n'hi ha tants i es mouen tan ràpid, moltes vegades la senyal no va i torna amb el mateix satèl·lit, sinó que va i durant el seu camí passa per diversos satèl·lits abans de baixar. I això fa que des del punt de vista de desencriptar aquesta senyal doncs sigui més complexa. La particularitat que té la constel·lació Starlink, que el pot fer una mica més vulnerable, és també un dels seus punts forts, que és que els propis usuaris tenim les nostres propis receptors. Si tu et dones d'alta del servei Starlink, ja no serà com donar-te d'alta d'un servei de telefonia que simplement et porten un cable, sinó que et posaran un receptor, una antena a sobre de casa teva, inclús en un vaixell o inclús en una autocaravana, i aleshores són antenes que tenen la forma més o menys i la mida d'una caixa de pizza, i directament la senyal sortirà del teu dispositiu a través d'aquesta antena, arribarà fins al satèl·lit i tornarà. Per tant, no hi ha intermediaris. I això, al final, s'ha vist com una cosa molt pràctica i molt revolucionària, però també doncs, dona la possibilitat de que sigui més insegur.
Per cert, quan val enviar un satèl·lit a l'òrbita de la Terra?
És extremadament car. Vale? Els llançadors clàssics ronden el preu més o menys de 10.000 dòlars per quilogram.
Quant pesa un satèl·lit?
Doncs, bueno, depèn. Hi ha satèl·lits. Històricament, els satèl·lits han sigut bastant grans. Parlem de satèl·lits que poden pesar 500 quilograms o inclús algunes tones. Per tant, estem parlant de milions de dòlars els llançaments. El que passa és que en aquest cas en concret hi ha dues particularitats que fan que això sigui més econòmic. Primer, els satèl·lits Starlink són bastant més petits i, sobretot, ells mateixos s'ho llencen. El coet que fa SpaceX, que es diu el Falcon 9, el que ha aconseguit és rebaixar el preu del llançament moltíssim, bàsicament perquè ha revolucionat aquesta tecnologia aconseguint la reutilització. Què vol dir? Històricament els satèl·lits es llançaven amb coets que una vegada s'havien fet servir queien al mar i es quedaven allà. Elon Musk va dir: jo no només faré un coet que serà més xulo i més guai que tots, sinó que a més el reutilitzaré, faré que aquest coet, una vegada hagi posat el satèl·lit en òrbita, ell mateix baixi de manera autònoma, es posi sobre el terra verticalment i després el tornaré a llançar i el tornaré a llançar. La gent es va riure bastant quan ho va dir, però han aconseguit fer-ho ara amb una precisió que ara ja és rutina. O sigui, ja tenen coets que han fet 15, 16, 17 llançaments i es segueixen reutilitzant. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Com a investigador en exploració espacial, t'inquieta que algun dels vostres ginys acabi amb aplicació militar? Perquè clar, el Musk, un dels seus, ha acabat fent-se servir en el front de guerra. Com a investigador, això et preocupa?
Bé, a mi concretament sí, que no vol dir que a tots els investigadors els hi preocupi. De fet, jo vaig fer el meu doctorat als Estats Units. Allà és molt difícil que part dels diners que estan pagant la teva recerca no acabi venint de l'OI militar. En el meu cas, de fet, va acabar sent així i bueno, a mi em va fer ràbia, però no hi pots fer res. A Europa, sobretot, per exemple, diguem, a la Politècnica, a la universitat on jo treballo, hem fet recerca, sí, hi ha tot un codi ètic que, d'alguna manera, del que es intenta assegurar és doncs, que no hi hagi una vinculació directa, però és veritat que en molts desenvolupaments tecnològics, al llarg de la història tenim un munt d'exemples, en el cas de l'avió, per exemple, amb el motor a reacció, en el cas dels propis coets, doncs molts d'aquests desenvolupaments tecnològics de molt punters al final acaben venint per interessos militars, que és on hi ha els diners i és on hi ha aquesta inversió.
Clar, per tant, això és inevitable a vegades que passi, no?
Sí, bueno, si pensem en per què es van fer els primers coets que van posar els primers satèl·lits a l'espai, primer, són missils que simplement en lloc d'apuntar cap a l'enemic i posar-li una bomba, l'apuntes cap a dalt i li poses un satèl·lit, però la tecnologia és exactament la mateixa i primer va venir el missil i després ja van dir, bueno, això també ho podem fer servir per accedir a l'espai. I segon, ho hem d'emmarcar dintre del que anomenem la carrera espacial, que és bàsicament per un costat dels Estats Units i per l'altre costat la Unió Soviètica, intentant demostrar que eren els que tenien una tecnologia millor, i això també va extendre's a l'espai. Per tant, els primers satèl·lits es van llançar simplement per demostrar una superioritat tecnològica i militar, i de fet molt del desenvolupament que es va fer en aquests primers anys al voltant dels 1960-1970 estava molt vinculat a les aplicacions militars de l'espai.
Miquel Sureda, moltíssimes gràcies i molta sort.
Un plaer, moltes gràcies.
Un altre dia hem de parlar de la cursa espacial, però avui vull saber quina importància tenen els satèl·lits per als exèrcits, especialment els satèl·lits del senyor Elon Musk. De Terrassa hem tornat a Barcelona i després he agafat un Rodalies per arribar a l'estació de Vilanova i la Geltrú.
Una circulació por día 3, regional express, con destino Barcelona.
Aquí a prop he quedat amb algú que d'estratègia militar en sap un niu.
Molt bé, doncs bon dia. Som en Pol Moles, president i fundador de la Societat d'Estudis Militars, una associació que es dedica a la generació de coneixement en matèria de política de defensa al servei de l'interès nacional català, des d'una perspectiva estrictament apartidista i sense cap mena d'agenda política i sense cap mena de suport, perquè no el volem institucional, vull dir, ens financem independentment.
Som a Vilanova i la Geltrú, però on som exactament?
Som a l'edifici Neàpolis, un centre pensat per el tema d'innovació tecnològica, tecnologies d'informació i comunicació, que ara acull diverses empreses i alhora també és la seu del Canal Blau, de la ràdio televisió de Vilanova.
Fins a quin punt els exèrcits convencionals depenen dels satèl·lits de Starlink?
Més que de Starlink, que també depenen dels satèl·lits en general pel tema de les comunicacions. Això no és quelcom nou, és una transformació que comença als anys 80 i que progressivament ha anat evolucionant. Cercava, entre altres coses, doncs, el tema d'unes comunicacions més àgils i segures. En el cas de Starlink, el que et proveeix és d'una xarxa amb un bon nivell d'encriptament i alhora que és molt difícil d'interferir.
Clar, de fet, és possible comprar connexió de Starlink per ús civil, ho podríem fer nosaltres si disposem dels diners, però a l'hora de la veritat fer-la servir per un vessant militar, no? Això
es fa. Sí, podria ser perfectament, però aquí convé fer un incís, que és que la diferència entre comunicacions civils i militars en aquest cas és purament nominal i de fet no és quelcom nou. Les tecnologies de doble ús han existit sempre i també en el cas de les comunicacions. Pensem en el cas del telègraf durant el segle XIX. Tant podia servir per fer transaccions comercials com perquè el Kaiser ordenés el cap d'estat major von Moltke envair Àustria.
Is that Mike 6 Echo November Delta?
Com es comunica un exèrcit en el front de guerra?
Simplificant-ho molt i baixant estrictament al nivell tàctic, hi ha evidentment la tecnologia de la ràdio. Es procura darrerament fer-la servir poc en el sentit de que les emissions de ràdio són localitzables i si poden triangular la teva posició, doncs si no ets caut et queden pocs minuts de vida. També es fan servir, encara que no es digui tant, telèfons en fil per comunicacions a curta distància i posats sobre el camp de batalla, per tal que evident, no poden ser interceptats els telèfons en fil, però això es fa servir molt limitadament. I alhora també el tema de les comunicacions per satèl·lit, que sí, efectivament les comunicacions per satèl·lit es poden interceptar, però en el cas de Starlink l'avantatge que ens proveeix és que el tipus d'antena electrònica escanejada que compra l'usuari quan adquireix un terminal de Starlink fa que sigui molt difícil això també de provocar-li interferències, i alhora és un tipus d'antena autoorientable, de forma que si rebés algun feix de senyals d'interferència pot redireccionar-se i anar canviant en una constel·lació o altra de satèl·lits.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар.
I a la guerra d'Ucraïna i Rússia, quina utilitat se li està donant a Starlink?
Doncs ha estat dual, tant pel que fa a la pròpia administració ucraïnesa civil com també per a unitats militars, perquè en aquest aspecte les antigues transmissions per satèl·lits que disposaven van ser interferides ràpidament, en aquest aspecte estaven bastant més avançats que els ucraïnesos, però el sistema Starlink va proveir-los de capacitats de seguir comunicant-se malgrat les interferències. I alhora no només proveeix també l'aspecte de transmissions de veus, sinó també de dades. Hi ha, per exemple, sistemes relativament poc coneguts fora de l'àmbit militar, com l'ArtaGIS, que és una versió militar del GIS, del sistema d'informació geogràfica, que col·loquialment se l'ha anomenat com l'Uber de l'artilleria, bàsicament perquè serveix transmetre dades des d'observadors de primera línia cap a unitats d'artilleria de forma horitzontal. És a dir, generalment, una seqüència clàssica pel que fa encarregar una missió de foc d'artilleria és la unitat de primera línia detecta l'objectiu, per exemple, el cas, una columna de tancs, ho transmet al centre de comandament, sigui de la companyia o del batalló, i aquest ho assigna a l'unitat d'artilleria. Això pot ser més o menys ràpid en funció de l'entrenament que tinguis. El sistema aquest el que et permet és aplanar-ho tot de forma que l'observador que detecta l'objectiu transmet les dades al sistema i la unitat d'artilleria més propera que hi hagi adquireix l'objectiu i a partir d'aquí doncs, a despatxar-lo. Què passa? Que això redueix molt la seqüència entre l'adquisició de l'objectiu fins que comença l'atac. I això requereix una connectivitat ferma i amb una ampla de banda important, perquè no estàs transmetent només veu o text, estàs transmetent cartografia. Vindria a ser una mena de Google Maps, però per la guerra. I això et requereix un sistema de connectivitat sòlid. I Starlink aprofita això.
I pels drons, pel funcionament dels drons, també serveix l'Starlink?
A veure, depèn de quins, perquè l'antena de l'Starlink tampoc és una cosa exagerada, però no és pas petita. Clar. Una cosa són els drons petits d'aquests bàsics que podríem fer servir per regalar-li la canalla,
sí.
Però que es fan servir per observadors de la seguretat de batalla. I una altra cosa són, per exemple, drons més grans, com els que hem vist els navals, que han fet servir per atacar els ports a la península de Crimea, que aquests, cada un d'ells va equipat amb una antena Starlink, justament per això, per la connectivitat ràpida que els hi proporciona. I justament van haver-hi problemes perquè l'Elon Musk va dir que ell no ho volia fer servir per propòsits ofensius, tot i que, bueno, en una guerra el tema d'ofensiu-defensiu és quelcom relatiu, i bé, els hi va tallar la connexió durant un temps, amb la qual es van veure limitades les capacitats ucraïneses per atacar el port de Sebastopol.
Clar, per tant, és una bona idea per un exèrcit estar en mans d'Elon Musk?
Crec que la pregunta és una altra. Hi ha alguna alternativa? Les empreses tecnològiques tenen pàtria i es deuen als seus països. Per tant, si en algun moment fa alguna cosa que va en contra dels interessos estratègics del seu país originari, tindrà problemes.
Clar, de fet, les grans tecnològiques no són pas neutrals, no? Cadascuna té un país al darrere, però no creus que darrerament tenen massa poder també en l'àmbit militar?
Tenen el poder que se'ls doni. No deixen de ser empreses, a fi de comptes es deuen als seus estats. Que sí, poden tenir molta influència, sí, però el tema dels partenariats público-privats existeixen des de fa temps. Per exemple, tornem al segle XIX, el primer vaixell militar amb propulsió a vapor fet al Regne Unit el va fer unes drassanes privades per compte propi. I després la Royal Navy, bueno, l'almirallat ho va comprar. Però, a fi de comptes, aquestes drassanes podien operar pel seu compte sempre i quan tinguessin el plàcet dels governs. La globalització pot haver fet molt, sí, però els estats segueixen existint i segueixen sent la cèl·lula bàsica de les relacions internacionals, per més marge que puguin tenir les multinacionals.
Clar, però en el cas d'Elon Musk, clar, ell s'ha reunit amb Netanyahu, amb Xi Jinping, amb Erdogan, acaba sent gairebé, i a Israel, recordem-ho, no? Israel va tancar un acord perquè el govern de Netanyahu pogués fer servir els satèl·lits Starlink poc abans d'oferir-los a Gaza per trencar la pagada que hi havia allà. Clar, una mica Elon Musk s'ha convertit en un actor més de la geopolítica mundial, o no?
No. És a dir, pot tenir influència, però no és un estat. És a dir, SpaceX no és una agència d'un estat que pugui tancar acords diplomàtics.
Clar, però ell pot decidir si a Gaza es poden engegar els Starlink o no, no?
Sí, pot decidir-ho. Això no vol dir que en funció d'aquí... Posem pel cas. Imaginem una situació més greu encara que aquesta, ja ho és, eh? Imaginem que s'arriba a la confrontació entre la Xina i Taiwan. La seva empresa, una de les seves empreses, en aquest cas Tesla, fabrica components a la Xina, però alhora la seva matriu està als Estats Units. Per més conflicte d'interessos que hi hagués, jo no tinc gaires dubtes sobre quin bàndol triaria Elon Musk. Perquè és això, el tema dels interessos dels estratègics dels estats passen per damunt de tot. Pots tenir un cert marge? Sí. Fins i tot els països més liberals deixen de ser-ho quan els seus interessos estratègics entren en joc.
El que passa és que abans esmentaves el tema de Crimea del 2022, quan Elon Musk va decidir, parlant gràficament, desendollar els satèl·lits perquè no pogués Ucraïna bombardejar la flota russa. Clar, potser els Estats Units hagués dit no desenxufis això, que l'ataquin.
Sí, però no era l'únic element que tenien. Al final, Crimea l'ha acabat bombardejant igualment amb sistemes com els míssils Scalp, Storm Shadow, etc. Que sí, és un element més dins del conjunt de la panoplia militar del material que tenen. Va ser un contratemps? Sí. però això no vol dir que no es pugui superar. Per prendre decisions fonamentades, una de les coses que necessites és informació puntual. Com deia el general Patton, la informació com els ous, com més fresca millor. Però de l'altra, necessites que aquesta informació sigui segura, que no te la desxifrin, i això que no detectin des d'on estàs transmetent. I independentment del sistema que faci servir, aquesta atenció hi serà sempre. Recordem que si no hi ha un creuament d'informació pel que fa a informació de fonts humanes, és a dir, els agents de camp, sempre vas mancat. Ja es van queixar en el seu moment els serveis d'intel·ligència militar nord-americana a la planificació prèvia a la tempesta del desert de que no tenien agents dins de l'Iraq. Per tant, l'aspecte humà no el negligim mai, que és alhora el que els ha passat als israelians de Gaza. Tenien tot un perímetre sensoritzat, però en canvi, amb prou feines, tenien agents dintre. I ha passat el que ha passat.
Pol Moles, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard García. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.